Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa forma bloc amb Junts, PP, Vox i Aliança Catalana per retirar les sancions als ajuntaments que van malgastar aigua durant la sequera. Maria Pagès.
Esquerra i Comuns adverteixen Illa dels perills de l'anomenada geometria variable. Esther Capella és la portaveu d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
El govern del senyor Illa i Junts per Catalunya i la dreta segurament també s'hi sumarà, així no ens hi trobaran i tindrà conseqüències aquest tema.
El que els demano que és, si s'ha de governar amb l'esquerra, es governa amb l'esquerra per tot. No després es va buscar per les martingalades a Junts per Catalunya.
El salari mínim pujarà 50 euros el 2025 fins als 1.184. Així ho ha acordat el govern espanyol amb els sindicats, però sense el suport de la patronal.
L'acord queda a mig camí entre la proposta dels sindicats i la patronal, que finalment s'ha desmarcat del pacte. L'ha anunciat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Lo haremos con 50 euros al mes en 14 pagas, un total de 700 euros más al año. Los sindicatos verán que este acuerdo es novedoso. Constituiremos una nueva mesa de diálogo social que va a hacer algunas cuestiones importantes. La primera de ellas, la adaptación completa de la Directiva de Salarios Mínimos Europea, desplegarla en su integridad en nuestro país.
Els taxistes denuncien noves mobilitzacions coincidint un cop més amb el Mobile World Congress. Elite Taxi xifra en 5.000 els vehicles que han participat en la marxa lenta d'aquest matí a Barcelona, mentre que l'Ajuntament ha rebaixat la xifra en un miler.
Protesten contra els preus abusius de les asseguradores i la competència deslleial de les VTCs. Tito Álvarez és el portaveu d'Elite Taxi.
La subida de precio de las aseguradoras al sector del taxi y luego el saqueo de las VTCs de plataforma que nos están haciendo. Tenemos más de 2.000 vehículos ilegales en Barcelona que cada día nos están robando el trabajo.
En cultura, l'actor Richard Gere tornarà al Barcelona Film Fest.
En aquesta edició ho farà com a productor presentant Wisdom of Happiness, una exploració cinematogràfica del món més íntim del Dalai Lama.
I en esports, Toni Castro, el Barça tanca aquesta nit la fase Lliga de la Champions amb opcions matemàtiques d'acabar primer.
Els blaugranes, que ja tenen el bitllet per als vuitens de final, reben a les 9 l'Atalanta Montjuïc. El Barça s'hi guanya i el Liverpool perd al camp del PSV, acabarà primer. També a les 9 juga el Girona, ja eliminat, que s'acomiada la Champions a Montilivi contra l'Arsenal. I encara en futbol tenim en joc els quarts de la Copa Catalunya. Acaba de començar el Sabadell Espanyol i a dos quarts s'arrenca el Nàstic Andorra.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El cel s'ha anat tapant al llarg de les últimes hores i en aquests moments tenim el temps força carregat a moltes comarques. Són núvols més prims quan més cap a la Costa Brava i en general al tot el litoral, però en canvi per les comarques de Lleida ja s'han anat produint algunes pluges febles o algunes nevades que a hores d'ara, de fet, s'estan reforçant una mica a la banda de la vessant sud del Pirineu, cap a l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, també al Pallars, Jussà i al sud de la Vall d'Aran. A la resta del país, força núvols, aquestes gotes passatgeres una mica més probables a les comarques de Lleida i de Tarragona. Pel que fa al dijous, un temps que al matí serà més tranquil, el vent momentàniament s'afeblirà, simplement bufarà un palet més intens cap a l'Ebre, i també tindrem alguns núvols bàsicament prims, però al matí no s'espera que hi plogui. La tarda del dijous es tornarà a carregar amb alguns ruixats locals, sobretot al nord del país, i nevades a l'Alt Pirineu, que en aquest cas sí que agafaran embranzida, també el vent, sobretot a l'Ebre. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista en un xoc amb un camió a la TV-7111 Reus. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs encara tenim alguns punts de lentitud, sobretot als accessos nord. Hem de destacar encara els problemes que hi ha a la P7 i la B30 a Barberà, sentit de Girona, la C-17 a Mollet, i a la C-33 i la C-58 de Montcada cap a Trinitat. En el cas de les rondes, especialment la ronda de litoral encara molt carregada, i la ronda de dalt, especialment en sentit a Trinitat, als accessos sud, destacar la 2 a Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, i a la B-23 lentitud per sortir de la Diagonal, sobretot a l'altura del Papiol, cap a Trinitat amb la P7. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa forma bloc amb Junts, PP, Vox i Aliança Catalana per retirar les sancions als ajuntaments que van malgastar aigua durant la sequera.
Una maniobra que no ha agradat gens als seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns, que ja l'han advertit que l'acord tindrà conseqüències i alerten dels perills de l'anomenada geometria variable. Tot plegat ha estat després que tant Esquerra com Comuns li permetessin aprovar la pròrroga dels pressupostos i que ara portaran el PSC a fer reconèixer la voluntat d'aprovar uns nous comptes per aquest 2020.
Hi ha majoria alternativa, doncs, per aprovar la retirada de les sancions, i és que tant Esquerra com els Comuns ho consideren com un pas enrere en la lluita contra la sequera. Mont Carvajal.
Els ajuntaments que malgastin aigua no seran multats. El PSC i la dreta han votat a favor de retirar-los les sancions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha argumentat així.
No té cap sentit apreciar una voluntat d'incompliment en aquells municipis que estan executant actuacions que han de permetre el compliment d'aquestes dotacions. Per un principi de proporcionalitat, ens sembla molt més eficaç el compromís d'actuacions concretes dels ajuntaments pel compliment del pla que no pas la via punitiva i de la sanció.
A favor de mantenir-les han quedat la CUP i els socis d'investidura, que s'han exclamat i advertit al govern que no caigui en la temptació de buscar altres aliances. Ho han dit els portaveus Esther Capella i David Cid.
El govern del senyor Illa i Junts per Catalunya i la dreta segurament també s'hi sumarà, així no ens hi trobaran i tindrà conseqüències aquest tema.
El que els demano que és, si s'ha de governar amb l'esquerra, es governa amb l'esquerra per tot. No després es va buscar per les martingalades a Junts per Catalunya.
La capacitat d'aigua dels embassaments baixa sense parar. Actualment estan al 32% de la seva capacitat.
Tot això ha passat al Parlament, món on Salvador Illa, com dèiem en portada, no renuncia a acordar els pressupostos del 2025 i es compromet a contractar inspectors per aplicar amb fermesa les multes per frau en el lloguer de pisos.
Junts ha acusat el president Illa d'arrogant i prepotent per haver promès solemnament uns pressupostos per l'1 de gener que no té. El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha dubtat de la continuïtat de la legislatura i el president Illa ha insistit en que encara treballa perquè n'hi hagi.
Sense pressupostos, a les ordres de Pedro Sánchez i sense estabilitat parlamentària, com pensa tirar endavant la legislatura?
Jo treballo perquè hi hagi pressupostos i perquè Catalunya vagi endavant. Ara, jo tinc, no ho he dit sempre, tinc 42 diputats i tinc uns acords d'investidura que estic complint. A partir d'aquí, jo assumiré les meves responsabilitats. No en tingui cap dubte, que tothom assumeixi les seves.
Illa també ha dit que hi haurà inspectors per sancionar amb fermesa el frau en els lloguers.
I ho farem progressivament. Proveïm-nos dels mecanismes perquè es pugui fer. Haurem de publicar-ho i no tingui vostè cap dubte que l'aplicarem amb fermesa. La llei a Catalunya es compleix, tota la llei. També
Esquerra Republicana i la CUP han criticat l'aval del govern a l'espionatge i la infiltració d'agents de la Policia Nacional en entitats independentistes. I li ha dit que si s'han fet coses malament, caldrà que s'esclareixin.
Gràcies, Mont. Doncs un darrer apunt, perquè aquesta tarda el Parlament també ha aprovat revertir els beneficis fiscals del Hard Rock.
PSC, Esquerra, Comuns i la CUP han donat suport a retornar el tipus impositiu al joc al 55% en macrocasinos.
Més titulars del dia. El salari mínim pujarà 50 euros al 2025 fins als 1.184 euros. Així ho ha acordat el govern espanyol amb els sindicats, però sense el suport de la patronal.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha denunciat aquesta pujada del 4,4% després de la reunió del Ministeri amb sindicats i empresaris.
Vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Lo haremos con 50 euros al mes en 14 pagas, un total de 700 euros más al año. Los sindicatos verán que este acuerdo es novedoso. Constituiremos una nueva mesa de diálogo social que va a hacer algunas cuestiones importantes. La primera de ellas, la adaptación completa de la Directiva de Salarios Mínimos Europea, desplegarla en su integridad en nuestro país.
Aquesta és la proposta que havia fet inicialment el govern espanyol, mentre que Comissions Obreres i la UGT reclamaven una pujada superior al 5,8% fins als 1.200 euros mensuals, molt lluny de la COE, que s'ha quedat al marge de l'acord. La patronal havia posat sobre la taula una pujada del 3% fins als 1.168 euros. En el termini de 2 mesos, una nova mesa de diàleg social abordarà l'adaptació completa de la Directiva de Salaris Mínims Europea.
I encara en política espanyola, el PP diu ara que votarà que sí al nou macrodecret sobre ajudes socials anunciat ahir per Pedro Sánchez.
En un fil a X, els populars sostenen que el paquet ja no conté les mesures fiscals que l'executiu pretenia introduir. Avui, el portaveu del grup parlamentari popular, Borja Sémper, ha reiterat que Pedro Sánchez es sotmet a les exigències de Junts.
Nosotros, el Partido Popular, le ofreció los votos a Pedro Sánchez para revalorizar las pensiones, para las ayudas a los afectados por la DANA y para el transporte público. Y le pedimos que acordara con el Partido Popular a cambio cambio de nada estas medidas. Pedro Sánchez ha decidido someterse a las exigencias de Junts, pagar los peajes que Junts le pone y volver otra vez a que la política española esté sometida a un vodevil, a una escenificación, a una teatralización permanente, a un sobresalto continuo.
Amb tot, el decret sí que contempla la devolució al PNB del Palauet a París, decomissat pels nazis i cedit al règim de Franco. Una cessió que ha estat àmpliament criticada pels populars.
Doncs tot plegat avui que el Butlletí Oficial de l'Estat publica el decret. El text activa una trentena de mesures que inclouen l'actualització de les pensions amb efecte des de l'1 de gener i les bonificacions al transport que entraran en vigor aquest mateix dijous.
Pel que fa a les pensions, l'increment serà del 2,8% per als jubilats catalans, és a dir, uns 540 euros anuals. Des del moviment Marea Pensionista es mostren satisfets per l'acord, tot i que lamenten ser sempre l'ase dels cops.
Joan Ferrer.
Satisfacció sí, però a mitges. Marea Pensionista considera molt satisfactori que finalment s'hagi desencallat la pujada de les pensions i treu pit de l'activisme del sector que la mateixa nit de la paralització del decret Òmnibus ja van començar a mobilitzar-se. Això sí, es mostren decebuts pel maltractament constant al que se somet aquest col·lectiu. Ramon Franquès és el portaveu de Marea Pensionista.
Tot i que això s'hagi arreglat, ens preocupa molt la manca de respecte que en el debat, en les disputes que hi ha entre els partits polítics, es pugui colpejar sobre l'esquena de la gent que està en situacions més dèbils. Aquesta és un símptoma de degradació de la política que no s'hauria de reproduir.
Franquès ha recordat que també tenen pendents els pagaments de les retencions corresponents a les dècades dels 60 i els 70 a mútues de la Seguretat Social, tot i que ja hi ha un ordre judicial que ho avala.
Ara bé, tot i que finalment s'han aprovat in extremis totes aquestes mesures socials, els sindicats UGT i Comissions Obreres mantenen la convocatòria de manifestacions aquest diumenge a tot Espanya per protestar per la manera com han actuat els partits, diuen, sense importar-los la ciutadania. Maite Polo.
Comissions Obreres i UGT fan una crida conjunta a la ciutadania a sortir al carrer diumenge per rebutjar el tacticisme i l'efectisme amb què ha actuat la classe política al Congrés. Han agafat com a hostatges la ciutadania i han posat en risc beneficis socials. El secretari general de Comissions Obreres de Catalunya és Javier Pacheco.
Perquè ni les formes ni el fons justifiquen el que va passar. És a dir, no podem seguir jugant a la ruleta russa. Hem de garantir una certa estabilitat en el tractament, negociació i, sobretot, posada en escena d'aquelles mesures que tenen a veure amb el marc normatiu que regula la condició de vida de la gent.
El secretari general de l'altre sindicat majoritari, la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha llançat un missatge ben clar a la classe política.
No pot ser que una situació que puguin dependre l'increment de les pensions al transport públic s'actuï d'aquesta manera parlamentàriament.
Les mobilitzacions es faran per demanar als grups polítics, al Parlament i al Congrés, que tirin endavant els pressupostos tant de Catalunya com de l'Estat. Les marxes previstes començaran a les 12 a Lleida, Tarragona, Girona i Tortosa i una hora abans arrencarà la de Barcelona amb el lema "Al carrer, amb els drets de les persones, no s'hi juga".
Encara parlant del decret, també contempla més ajudes als afectats per la Dana, just avui que fa 3 mesos de les riuades que van causar la mort de 224 persones i encara a dia d'avui hi ha 3 víctimes desaparegudes.
Les inundacions van afectar un centenar de municipis i es calcula que les pèrdues globals superen els 17.000 milions d'euros. Aquest dissabte hi ha convocada una nova manifestació, la quarta, per reclamar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió del desastre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, 3 persones han resultat ferides greus aquest matí per una explosió en una empresa de pirotècnia de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà.
12 dotacions s'han desplaçat fins al lloc dels fets per controlar el foc, que també ha afectat massa forestal. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per accident químic en indústries de les comarques de Tarragona.
L'Espluga FM, Laia Molner.
3 persones han resultat ferides aquest matí a l'empresa de pirotècnia situada a Vimbodí i Poblet. Els afectats es trobaven treballant en la fabricació de producte quan hi ha hagut una explosió. Ho explica el subcap territorial del CEMA Tarragona, Juanjo Verge.
Ha entrat una alerta per una explosió aquí a la pirotècnia. Com és una empresa que entra dintre de les empreses Plasecta, s'ha activat el pla d'emergències i, bueno, en principi, a l'arribada hi havia 3 afectats en diferents parts del cos cremat, sobre el 50-70%, i en principi nosaltres hem desplaçat 8 recursos, entre els quals 2 helicòpters, i els 3 pacients els portarem a Vall d'Hebron, a la unitat de cremats.
Hi han treballat 12 dotacions, així com les ADFs de la zona, i 5 unitats terrestres al SEM i 2 helicòpters medicalitzats.
I els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de la mort d'un jove ahir a l'estació de tren de Lleida.
La primera hipòtesi és que hauria saltat damunt del tren per intentar colar-se al comboi que anava fins a Barcelona. El jove, que encara no ha estat identificat, va morir electrocutat en tocar la catenària. Un altre jove va resultar ferit i va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova.
En clau judicial, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha negat aquest dimecres haver filtrat a la premsa o al govern espanyol cap informació sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador.
En la declaració que ha fet avui com a investigat al Tribunal Suprem, García Ortiz només ha respost les preguntes de la seva defensa i de la fiscalia que ha optat per no interrogar-lo. La declaració ha durat una hora i mitja i s'ha produït enmig d'una notable expectació mediàtica. El Partit Popular ha demanat un cop més la seva dimissió i el govern espanyol ha reivindicat la integritat professional de García Ortiz.
Circulació complicada aquest matí a les rondes de Barcelona per la marxa lenta dels taxistes en una nova protesta contra els preus abusius de les asseguradores i la competència deslleial de les VTC.
Elite Taxi ha xifrat en 5.000 els vehicles que hi han participat, mentre que l'Ajuntament ha rebaixat la xifra en un miler. El sindicat majoritari havia convocat una aturada total del servei i advertia de piquets a l'aeroport del Prat i a l'estació de Sants. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que amb la mobilització volen denunciar els abusos de les asseguradores que, segons el sindicat, han incrementat pòlisses fins al 300%.
La subida de precio de las aseguradoras al sector del taxi y luego el saqueo de las VTCs de plataforma que nos están haciendo. Tenemos más de 2.000 vehículos ilegales en Barcelona que cada día nos están robando el trabajo.
Els taxistes diuen que ara comença un nou cicle de mobilitzacions. La següent serà una nova marxa lenta per l'11 de febrer des de Plaça Espanya.
Unes mobilitzacions que un cop més coincidiran amb el Mobile World Congress, que precisament avui ha presentat la programació per aquesta edició i que espera superar els 100.000 visitants de l'any passat i generar un impacte econòmic d'entre 540 i 550 milions d'euros.
L'edició d'enguany se celebrarà del 3 al 6 de març i tindrà com a protagonista la intel·ligència artificial. John Hoffman és el CEO del Mobile.
Because in this new tech era with AI.
En aquesta nova era en què estem creant oportunitats de manera massiva, pots sentir l'excitació que hi haurà a l'aire. La mateixa energia disruptiva que va eclosionar amb la indústria de la telefonia mòbil ha tornat una altra vegada pel Mobile World Congress 2025.
Back at MWC 25.
L'esdeveniment de connectivitat més gran del món comptarà amb 2.700 empreses com Samsung, Meta o Google que presentaran innovacions com ara robots, pantalles transparents i dispositius voladors. A més, hi haurà un programa de conferències de 1.200 ponents, entre els quals hi haurà el pare de la intel·ligència artificial moderna, Jürgen Schmidhuber. Durant la roda de premsa de presentació, l'organització ha reafirmat el compromís amb Barcelona, tot i el relleu de la cúpula de GSMA.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més mobilitzacions. Més d'una cinquantena de treballadors del Pius Hospital de Valls s'han concentrat aquest migdia davant les portes del centre per denunciar la càrrega laboral agreujada, diuen, per la falta de suport del comitè directiu. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els treballadors han expressat el profund malestar davant la situació insostenible que amenaça la qualitat assistencial d'un hospital que dona servei a les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà. La presidenta del comitè d'empresa, Adela Sambrana, ha assegurat que és un problema que s'arrossega des de fa molts anys.
Denunciem una situació que fa molts anys que venim tractant i que s'ha tornat insostenible. Cada vegada estem pitjor, la inestabilitat laboral porta la gent a marxar dels centres i no ens tracten bé. Hi ha una mala gestió que necessitem que canvi.
El comitè d'empresa del Pius Hospital, que seguirà concentrant-se en les pròximes setmanes, es queixa del deteriorament progressiu de les condicions laborals i la manca de professionals que ha provocat el tancament de llits. A més, denuncia la falta d'acció dels dirigents, motiu pel qual exigeixen la dimissió del comitè directiu. Des de la direcció del centre consideren que la manca de professionals és un fet puntual i s'obren a establir espais de diàleg per reconduir la situació.
I a Castelldefels, els pares i mares de l'escola Sant Ferran es mobilitzen a aquesta hora per protestar pel tancament del centre després de 50 anys impartint classes. Anem cap allà, Esplugues Televisió. Pau Pasqual, bona tarda.
Bona tarda. Més de 300 persones estan concentrades ara mateix a la plaça de l'Església per demanar solucions al Departament d'Ensenyament. No hi ha hagut cap resposta des que fa dues setmanes la propietat del col·legi va anunciar que cessaria la seva activitat a partir del curs vinent perquè no els hi sortien les comptes després d'un estudi de viabilitat. Les famílies demanaven preinscripcions avançades o punts extras, però de moment no tenen cap resposta. Sabem que Alcaldia i Generalitat han tingut reunions aquesta setmana i s'espera que la propera, el Departament d'Ensenyament, presenti la seva proposta formal. Els càlculs del Departament d'Ensenyament són que els 314 alumnes podran ser inscrits a Castelldefels, però els pares assenyalen que és una mitja veritat, ja que no hi ha 314 places d'escoles concertades, que precisament així és el Col·legi Sant Ferran. També ha volgut denunciar el suposat acompanyament psicològic que va prometre el conseller Güell i que de moment no l'han vist.
Doncs moltíssimes gràcies, Pau, des d'Esplugues Televisió. En cultura, l'actor Richard Gere tornarà al Barcelona Film Fest. En aquesta edició ho farà com a productor, presentant Wisdom of Happiness, una exploració del Dalai Lama.
La directora Conxita Casanovas ha fet un avançament de programació de la novena edició del festival que homenatjarà l'actor Marcelo Mastroianni i li dedicarà una retrospectiva en el centenari del seu naixement.
I a Tarragona, l'antiga tabacalera és apta per acollir el Conservatori de Música de la Diputació. Així ho determinen els estudis previs realitzats per valorar el seu trasllat de la part alta a l'antiga fàbrica de tabacs. S'ocuparà uns 6.000 metres quadrats i l'operació costarà uns 11 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha explicat en la tradicional trobada anual amb els mitjans de comunicació que les instal·lacions del conservatori han quedat petites. Llaurador ha recordat que la idea inicial passava per ubicar els estudis de música al futur hub cultural de la Sabinosa, però que la necessitat els ha portat a plantejar-se altres opcions, com el tabacalera. Ara bé, la presidenta de l'ens supramunicipal ha instat l'Ajuntament i especialment l'Estat a fer els deures i avançar en el projecte per compassar els calendaris. Més contundent ha estat el missatge que ha enviat el ministre de Cultura, demanar a Urtasun que concreti una vegada per totes el trasllat de la biblioteca provincial. No ens imaginem la tabacalera sense la biblioteca, ha dit Llaurador.
Que el ministeri concreti la biblioteca a la tabacalera. No pot ser que la demarcació de Tarragona no tinguem una biblioteca de l'Estat com tenen altres demarcacions. Volem que hi hagi una aposta ferma.
L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació passaria a ocupar uns 6.000 metres quadrats corresponents a la part de la tabacalera que dona a Manuel de Falla.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Nit de Champions. El Barça tanca la fase de Lliga de la Champions amb opcions matemàtiques d'acabar primer. Els blaugranes reben l'Atalanta a Montjuïc a les 9. Una victòria unida a la derrota del Liverpool al camp del PSV donaria la primera plaça al Barça, que recordem, ja té el bitllet per als vuitens de final del mes de març. Hansi Flick, que es va reafirmar la titularitat de Chesney a la porteria, situava el pes de la Champions en el tram decisiu del curs.
For me, la Liga is the most important thing to win.
Per mi, la Lliga és el més important. La volem guanyar. Dura tota la temporada i al final veurem què passa. Clar que hi ha altres competicions, però la Champions és la més complicada de guanyar. Hi ha molts grans equips, per tant, per a nosaltres és important guanyar aquest partit, perquè volem acabar com a mínim segons aquesta fase per anar a la següent en una bona situació.
I think it's also for the next steps in the competition, it's a good situation.
I també a les 9 juga el Girona, ja eliminat, recordem, que s'acomiadarà de la Champions a Montilivi amb totes les entrades venudes contra l'Arsenal, que arrenca aquesta última jornada en la tercera plaça. Girona FM, Eulàlia Prades.
Els preus assequibles han propiciat que les entrades s'hagin exhaurit i que convertiran el vuitè partit dels gironins a Europa en una bonica festa de comiat. A la roda de premsa de Michel Sánchez, ahir explicava que seguiran lluitant per la seva imatge i prestigi.
Hem merescut estar en Europa per la temporada passada. És molt important fer un bon partit, sempre. Guanyar en Champions és molt important, molt important. Sempre hem de guanyar per la competició, per nosaltres, per la nostra afició. Juguem per la gent i necessitem fer el millor partit possible.
El rival també engresca un Arsenal virtualment classificat que ha sumat 16 dels 21 punts. Arteta no comptarà amb els lesionats Gabriel Jesús, Saka, White i Tomiyasu. I també té els dubtes de Mikel Merino i Odegaard.
I encara en futbol, aquest vespre es disputen els dos partits de quarts de final de la Copa Catalunya masculina. El Centre d'Esports Sabadell de la Segona Federació està jugant contra l'Espanyol de primera, la Nova Creu Alta. Ara mateix, minut 25, s'ha avançat a Leo Salazar per als blanquiblaus. Sabadell 0, Espanyol 1. I ara, dos quarts, comença el Nàstic Andorra, el nou estadi de Tarragona, un partit que es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més. Dani Vidal és l'entrenador del Nàstic de Tarragona.
Vindran amb tots jugadors del primer equip, sabem la plantilla que té l'Andorra, perfectament et pot treure un 11 inicial de jugadors que vinguin de jugar de suplents de cara al cap de setmana i segurament és capaç de guanyar a qualsevol equip de primera federació.
La setmana vinent es disputaran les semifinals de la Copa Catalunya Femenina. Destaca l'AEM Barça, que jugarà al Camp d'Esports i per al qual ja s'ha obert la compra d'entrades. L'altra semifinal la disputen el Vic-Riu primer i el Llevant Badalona. En bàsquet, a l'Eurocup, la penya, ja sense opcions de play-off, està jugant a la pista del Budućnost Montenegrí. I ahir a la Champions, el Baxi Manresa superava el Petkimspor turc per 96-87 i obre la lligueta del top 16 en el colideratge del grup, que ha empatat amb el Tenerife, proper rival dels manresans. Pel que fa a l'hoquei patins, avui operen a Barcelona el capità del Voltregà, Eric Vargas, de les múltiples fractures facials que patia diumenge arran d'un cop de bola a la cara. I a més esports, en waterpolo, aquest vespre a 8:45, el Barcelona-Sabadell de la divisió d'honor masculina, un duel entre el segon i el conjunt sabadellenc, que és el tercer, i a la mateixa hora l'Ali es jugarà al Catalunya-Terrassa de la divisió d'honor femenina.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
I know it's real, not a dream. It's so hard to believe there you come. So please come back, my love. I'm lying here in my bed. Many thoughts fill my head. Want to say we need another chance. Call me tonight. It's me. I'm giving my heart for free. Let's all run away. No more. You'll be the one to hold.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa forma bloc amb Junts, PP, Vox i Aliança Catalana per retirar les sancions als ajuntaments que van malgastar aigua durant la sequera. Maria Pagès.
Esquerra i Comuns adverteixen Illa dels perills de l'anomenada geometria variable. Esther Capella és la portaveu d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
El govern del senyor Illa i Junts per Catalunya i la dreta segurament també s'hi sumarà, així no ens hi trobaran i tindrà conseqüències aquest tema.
El que els demano que és, si s'ha de governar amb l'esquerra, es governa amb l'esquerra per tot. No després es va buscar per les martingalades a Junts per Catalunya.
El salari mínim pujarà 50 euros el 2025 fins als 1.184 euros. Així ho ha acordat el govern espanyol amb els sindicats, però sense el suport de la patronal.
L'acord queda a mig camí entre la proposta dels sindicats i la patronal, que finalment s'ha desmarcat del pacte. L'ha anunciat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Lo haremos con 50 euros al mes en 14 pagas, un total de 700 euros más al año. Los sindicatos verán que este acuerdo es novedoso. Constituiremos una nueva mesa de diálogo social que va a hacer algunas cuestiones importantes. La primera de ellas, la adaptación completa de la Directiva de Salarios Mínimos Europea, desplegarla en su integridad en nuestro país.
Els taxistes anuncien noves mobilitzacions que un cop més coincidiran amb el Mobile World Congress. Elite Taxi xifra en 5.000 els vehicles que han participat en la marxa lenta d'aquest matí a Barcelona, mentre que l'Ajuntament ha rebaixat la xifra en un miler.
Protesten contra els preus abusius de les asseguradores i la competència deslleial de les VTCs. Tito Álvarez és el portaveu d'Elite Taxi.
La subida de precio de las aseguradoras al sector del taxi y luego el saqueo de las VTCs de plataforma que nos están haciendo. Tenemos más de 2.000 vehículos ilegales en Barcelona que cada dia nos estan robant el trabajo.
En cultura, l'actor Richard Gere tornarà al Barcelona Film Fest.
En aquesta edició ho farà com a productor presentant Wisdom of Happiness, una exploració cinematogràfica del món més íntim del Dalai Lama.
I en esports, Toni Castro, el Barça tanca aquesta nit la fase Lliga de la Champions amb opcions matemàtiques d'acabar primer.
Els blaugranes, que ja tenen el bitllet per als vuitens de final, reben a les 9 l'Atalanta Montjuïc. El Barça s'hi guanya i el Liverpool perd al camp del PSV, acabarà primer. I també a les 9 el Girona, ja eliminat, s'acomiada de la Champions a Montilivi contra l'Arsenal. Ara també en futbol tenim en joc els quarts de la Copa Catalunya. El Sabadell 0, Espanyol 1, i acaba de començar el Nàstic Andorra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El cel s'ha anat tapant al llarg de les últimes hores i en aquests moments tenim el temps força carregat a moltes comarques. Són núvols més prims quan més cap a la Costa Brava i, en general, al tot el litoral. Però, en canvi, per les comarques de Lleida ja s'han anat produint algunes pluges febles o algunes nevades que, a hores d'ara, de fet, s'estan reforçant una mica a la banda de la vessant sud del Pirineu, cap a l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, també al Pallars, Jussà i al sud de la Vall d'Aran. A la resta del país, força núvols, aquestes gotes passatgeres una mica més probables a les comarques de Lleida i de Tarragona. Pel que fa al dijous, un temps que al matí serà més tranquil, el vent momentàniament s'afablirà, simplement bufarà un palet més intens cap a l'Ebre, i també tindrem alguns núvols bàsicament prims, però al matí no s'espera que hi plogui. La tarda del dijous es tornarà a carregar amb alguns ruixats locals, sobretot al nord del país, i nevades a l'Alt Pirineu, que en aquest cas sí que agafaran embranzida, també al vent, sobretot a l'Ebre. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís. M'hi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort d'un motorista en un xoc amb un camió a la TV-7111 a Reus. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que aquesta via on s'ha produït aquest accident mortal tan lamentable, doncs ja s'ha restablert de la circulació, i pel que fa a l'àrea metropolitana va tendint la situació viària a tranquil·litzar-se, però encara hem de parlar de rondes amb molta mobilitat. Pel que fa als accessos nord, encara queda algun punt de lentitud a la B30, a Barberà, i a la C58 just per accedir al nus de la Trinitat, i en el cas dels accessos sud a la B23, al Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7. Com sempre, emplaçar-vos a que circuleu un cantel amb molta precaució i cautela. Que tingueu bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa forma bloc amb Junts, PP, Vox i Aliança Catalana per retirar les sancions als ajuntaments que van malgastar aigua durant la sequera.
Una maniobra que no ha agradat gens als seus socis d'investidura, Esquerra i Comuns, que ja l'han advertit que l'acord tindrà conseqüències i alerten dels perills de l'anomenada geometria variable. Tot plegat ha estat després que tant Esquerra com Comuns li permetessin aprovar la pròrroga dels pressupostos i que ara portaran el PSC a fer reconèixer la voluntat d'aprovar uns nous comptes per aquest 2025.
Anem a pams, però majoria alternativa, doncs, per aprovar la retirada de les sancions, i és que tant Esquerra com els Comuns ho consideren com un pas enrere en la lluita contra les...
En aigua no seran multats. El PSC i la dreta han votat a favor de retirar-los les sancions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha argumentat així.
No té cap sentit apreciar una voluntat d'incompliment en aquells municipis que estan executant actuacions que han de permetre el compliment d'aquestes dotacions. Per un principi de proporcionalitat, ens sembla molt més eficaç el compromís d'actuacions concretes dels ajuntaments pel compliment del pla que no pas la via punitiva i de la sanció.
A favor de mantenir-les han quedat la CUP i els socis d'investidura, que s'han exclamat i advertit al govern que no caigui en la temptació de buscar altres aliances. Ho han dit els portaveus Esther Capella i David Cid.
El govern del senyor Illa i Junts per Catalunya, i la dreta segurament també s'hi sumarà, així no ens hi trobaran i tindrà conseqüències aquest tema.
El que els demano que és, si s'ha de governar amb l'esquerra, es governa amb l'esquerra per tot. No després es va buscar per les martingalades a Junts per Catalunya.
La capacitat d'aigua dels embassaments baixa sense parar. Actualment estan al 32% de la seva capacitat.
Tot això ha passat al Parlament, món on Salvador Illa, com dèiem en portada, no renuncia a acordar els pressupostos del 2025 i es compromet a contractar inspectors per aplicar amb fermesa les multes per frau en el lloguer de pisos.
Junts ha acusat el president Illa d'arrogant i prepotent per haver promès solemnament uns pressupostos per l'1 de gener que no té. El president del grup parlamentari, Albert Batet, ha dubtat de la continuïtat de la legislatura i el president Illa ha insistit en que encara treballa perquè n'hi hagi.
Sense pressupostos, a les ordres de Pedro Sánchez i sense estabilitat parlamentària, com pensa tirar endavant la legislatura?
Jo treballo perquè hi hagi pressupostos i perquè Catalunya vagi endavant. Ara, jo tinc, no ho he dit sempre, tinc 42 diputats i tinc uns acords d'investidura que estic complint. A partir d'aquí, jo assumiré les meves responsabilitats. No en tingui cap dubte. Que tothom assumeixi les seves.
Illa també ha dit que hi haurà inspectors per sancionar amb fermesa el frau en els lloguers.
I ho farem progressivament. Proveïm-nos dels mecanismes perquè es pugui fer. Haurem d'aplicar-ho i no tingui vostè cap dubte que aplicarem amb fermesa. La llei a Catalunya es compleix. Tota la llei, també aquesta.
Esquerra Republicana i la CUP han criticat l'aval del govern a l'espionatge i la infiltració d'agents de la Policia Nacional en entitats independentistes. Illa ha dit que si s'han fet coses malament, caldrà que s'esclareixin.
Gràcies, Mont. Doncs un darrer apunt, perquè aquesta tarda el Parlament també ha aprovat acabar amb els beneficis fiscals del Hard Rock.
PSC, Esquerra, Comuns i la CUP han donat suport a retornar els tipus impositiu al joc al 55% en macrocasinos.
I més titulars de la jornada, el salari mínim pujarà 50 euros al 2025 fins als 1.184 euros. Així ho ha acordat el govern espanyol amb els sindicats, però sense el suport de la patronal.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha denunciat aquesta pujada del 4,4% després de la reunió del Ministeri amb sindicats i empresaris.
Vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Lo haremos con 50 euros al mes en 14 pagas, un total de 700 euros más al año. Los sindicatos verán que este acuerdo es novedoso. Constituiremos una nueva mesa de diálogo social que va a hacer algunas cuestiones importantes. La primera de ellas, la adaptación completa de la Directiva de Salarios Mínimos Europea, desplegarla en su integridad en nuestro país.
Aquesta és la proposta que havia fet inicialment el govern espanyol, mentre que Comissions Obreres i la UGT reclamaven una pujada superior al 5,8% fins als 1.200 euros mensuals, molt lluny de la COE, que s'ha quedat al marge de l'acord. La patronal havia proposat sobre la taula una pujada del 3% fins al 1.168 euros. En el termini de 2 mesos, una nova mesa de diàleg social abordarà l'adaptació completa de la Directiva de Salaris Mínims Europea.
I encara en política espanyola, el PP diu ara que votarà sí al nou macrodecret sobre ajudes socials anunciat ahir per Pedro Sánchez.
En un fil a X, els populars sostenen que el paquet ja no conté les mesures fiscals que l'executiu pretenia introduir. Avui el portaveu del grup parlamentari popular, Borja Sémper, ha reiterat que Pedro Sánchez es sotmet a les exigències de Junts.
Nosotros, el Partido Popular, le ofreció los votos a Pedro Sánchez para revalorizar las pensiones, para las ayudas a los afectados por la DANA y para el transporte público. Y le pedimos que acordara con el Partido Popular a cambio de nada, estas medidas. Pedro Sánchez ha decidido someterse a las exigencias de Junts, pagar los peajes que Junts le pone y volver otra vez a que la política española esté sometida a un vodevil, a una escenificación, a una teatralización permanente, a un sobresalto continuo.
Amb tot, el decret sí que contempla la devolució al PNB del Palauet a París decomissat pels nazis i cedit al règim de Franco, una cessió que ha estat àmpliament criticada pels populars.
Doncs tot plegat avui que el Butlletí Oficial de l'Estat publica el decret. El text activa una trentena de mesures que inclouen l'actualització de les pensions amb efecte des de l'1 de gener i les bonificacions al transport que entraran en vigor aquest mateix dijous.
Pel que fa a les pensions, l'increment serà del 2,8% per als jubilats catalans, és a dir, uns 540 euros anuals. Des del moviment Maria Pensionista es mostren satisfets per l'acord, tot i que lamenten ser sempre l'ase dels cops.
Joan Ferrer.
Satisfacció sí, però a mitges. Maria Pensionista considera molt satisfactori que finalment s'hagi desencallat la pujada de les pensions i treu pit de l'activisme del sector que la mateixa nit de la paralització del decret Òmnibus ja van començar a mobilitzar-se. Això sí, es mostren decebuts pel maltractament constant al que se somet aquest col·lectiu. Ramon Franquès és el portaveu de Maria Pensionista.
Tot i que això s'hagi arreglat, ens preocupa molt la manca de respecte que en el debat, en les disputes que hi ha entre els partits polítics, es pugui colpejar sobre l'esquena de la gent que està en situacions més dèbils. Aquesta és un símptoma de degradació de la política que no s'hauria de reproduir.
Franquès ha recordat que també tenen pendents els pagaments de les retencions corresponents a les dècades dels 60 i els 70 a mútues de la Seguretat Social, tot i que ja hi ha un ordre judicial que ho avala.
Ara bé, tot i que finalment s'han aprovat in extremis totes aquestes mesures socials, els sindicats UGT i Comissions Obreres mantenen la convocatòria de manifestacions aquest diumenge a tot Espanya per protestar per la manera com han actuat els partits, diuen, sense importar-los la ciutadania. Maite Polo.
Comissions Obreres i UGT fan una crida conjunta a la ciutadania a sortir al carrer diumenge per rebutjar el tacticisme i l'efectisme amb què ha actuat la classe política al Congrés. Han agafat com a hostatges la ciutadania i han posat en risc beneficis socials. El secretari general de Comissions Obreres de Catalunya és Javier Pacheco.
Perquè ni les formes ni el fons justifiquen el que va passar. És a dir, no podem seguir jugant a la ruleta russa. Hem de garantir una certa estabilitat en el tractament, negociació i, sobretot, posada en escena d'aquelles mesures que tenen a veure amb el marc normatiu que regula la condició de vida de la gent.
El secretari general de l'altre sindicat majoritari, la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha llançat un missatge ben clar a la classe política.
No pot ser que una situació que puguin dependre l'increment de les pensions al transport públic s'actuï d'aquesta manera parlamentàriament.
Les mobilitzacions es faran per demanar als grups polítics, al Parlament i al Congrés, que tirin endavant els pressupostos tant de Catalunya com de l'Estat. Les marxes previstes començaran a les 12 a Lleida, Tarragona, Girona i Tortosa i una hora abans arrencarà la de Barcelona amb el lema "Al carrer, amb els drets de les persones no s'hi juga".
I el decret també contempla més ajudes als afectats per la Dana, just avui que fa 3 mesos de les riuades que van causar la mort de 224 persones i encara a dia d'avui hi ha 3 víctimes desaparegudes.
Les inundacions van afectar un centenar de municipis i es calcula que les pèrdues globals superen els 17.000 milions d'euros. Aquest dissabte hi ha convocada una nova manifestació, la quarta, per reclamar la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la gestió del desastre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, 3 persones han resultat ferides greus aquest matí per una explosió en una empresa de pirotècnia de Vimbodí i Poblet a la Conca de Barberà.
12 dotacions s'han desplaçat fins al lloc dels fets per controlar el foc que també ha afectat massa forestal. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla per accident químic en indústries de les comarques de Tarragona.
L'Espluga FM, Laia Molné.
3 persones han resultat ferides aquest matí a l'empresa de pirotècnia situada a Vimbodí i Poblet. Els afectats es trobaven treballant en la fabricació de producte quan hi ha hagut una explosió. Ho explica el subcap territorial del SEMA Tarragona, Juanjo Verge.
Ha entrat una alerta per una explosió aquí a la pirotècnia. Com és una empresa que entra dintre de les empreses Plasecta, s'ha activat el pla d'emergències i, bueno, en principi, a l'arribada hi havia 3 afectats en diferents parts del cos cremada, sobre el 50-70%, i en principi nosaltres hem desplaçat 8 recursos, entre els quals 2 helicòpters, i els 3 pacients els portarem a Vall d'Hebron, a unitat de cremats.
Hi han treballat 12 dotacions, així com les ADFs de la zona, i 5 unitats terrestres al SEM i 2 helicòpters medicalitzats.
I els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de la mort d'un jove ahir a l'estació de tren de Lleida.
La primera hipòtesi és que hauria saltat damunt del tren per intentar colar-se al comboi que anava fins a Barcelona. El jove, que encara no ha estat identificat, va morir electrocutat en tocar la catenària. Un altre jove va resultar ferit i va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova.
En clau judicial, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha negat aquest dimecres haver filtrat a la premsa o al govern espanyol cap informació sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso, l'empresari Alberto González Amador.
En la declaració que ha fet avui com a investigat el Tribunal Suprem, García Ortiz només ha respost les preguntes de la seva defensa, exercida per l'advocacia de l'Estat, i de la fiscalia, que ha optat per no interrogar-lo. La declaració ha durat una hora i mitja i s'ha produït enmig d'una notable expectació mediàtica. El Partit Popular ha demanat un cop més la seva dimissió i el govern espanyol ha reivindicat la integritat professional de García Ortiz.
Circulació complicada aquest matí a les rondes de Barcelona per la marxa lenta dels taxistes en una nova protesta contra els preus abusius de les asseguradores i la competència deslleial de les BTC.
Elite Taxi ha xifrat en 5.000 els vehicles que hi han participat, mentre que l'Ajuntament ha rebaixat la xifra en un miler. El sindicat majoritari havia convocat una aturada total del servei i advertia de piquets a l'aeroport del Prat i a l'estació de Sants. El portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que amb la mobilització volen denunciar els abusos de les asseguradores que, segons el sindicat, han incrementat les pòlisses fins als 300%.
La subida de precio de las aseguradoras al sector del taxi y luego el saqueo de las VTCs de plataforma que nos están haciendo. Tenemos más de 2.000 vehículos ilegales en Barcelona que cada día nos están robando el trabajo.
Els taxistes diuen que ara comença un nou cicle de mobilitzacions. La següent serà una marxa lenta l'11 de febrer des de Plaça Espanya.
Unes mobilitzacions que un cop més coincidiran amb el Mobile World Congress, que precisament avui ha presentat la programació per aquesta edició i que espera superar els 100.000 visitants de l'any passat i generar un impacte econòmic d'entre 540 i 550 milions d'euros.
L'edició d'enguany es celebrarà del 3 al 6 de març i tindrà com a protagonista la intel·ligència artificial. John Hoffman és el CEO del Mobile.
Because in this new tech era with AI.
En aquesta nova era en què estem creant oportunitats de manera massiva, pots sentir l'excitació que hi haurà a l'aire. La mateixa energia disruptiva que va eclosionar amb la indústria de la telefonia mòbil ha tornat una altra vegada pel Mobile World Congress 2025.
Back at MWC 25.
L'esdeveniment de connectivitat més gran del món comptarà amb 2.700 empreses com Samsung, Meta o Google que presentaran innovacions com ara robots, pantalles transparents i dispositius voladors. A més, hi haurà un programa de conferències de 1.200 ponents, entre els quals hi haurà el pare de la intel·ligència artificial moderna, Jürgen Schmidhuber. Durant la roda de premsa de presentació, l'organització ha reafirmat el compromís amb Barcelona, tot i el relleu de la cúpula de la GSMA.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Granollers acull des d'aquest matí una jornada de treball amb responsables d'informatius i esports de 34 televisions locals. Sobre la taula hi tenen un repte important, que és com fer front a la desinformació. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
Els professionals dels programes d'actualitat com ara Notícies en Xarxa, d'Esports i el 180 Graus han analitzat i parlat de retocs per millorar els productes que coprodueixen perquè les televisions locals són cabdals en el context en què vivim, segons la consellera delegada de la XAL, Núria de José.
És segurament un dels moments clau per les televisions locals, especialment en el seu àmbit informatiu, perquè estem vivint un context de desinformació i, a més, amb problemes de cohesió social, i per desactivar aquesta desinformació, el millor és tenir una informació de qualitat, i aquí les televisions locals hi juguen un paper fonamental per garantir aquest dret a la informació que tenen els ciutadans i ciutadanes també en l'àmbit dels seus municipis.
El repte, segons Núria de José, és continuar sent útils a la ciutadania, i això passa per la qualitat i l'adaptació als formats de consum que vol la gent. La reunió Infolocal TV forma part del programa anual del Mercat Audiovisual de Catalunya, que té la seu a Rocaumbert, Fàbrica de les Arts de Granollers.
A Barcelona, l'Ajuntament xifra en uns 19.000 euros els danys per la mobilització de nit a favor de l'antiga Massana.
S'han comptabilitzat 41 pintades que costaran 3.000 euros de neteja i 16 contenidors afectats que costarà uns 16.000 reposar. La majoria d'incidents van tenir lloc en la manifestació contra el desallotjament d'aquest centre ocupat del barri del Raval, que va plegar 2.500 persones i que va tancar amb dos detinguts.
I encara un darrer apunt en territori. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'AMB han signat un conveni per la instal·lació i manteniment de 12 noves marquesines d'autobús. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
Les marquesines s'aniran instal·lant progressivament i estaran dissenyades per protegir del sol i la pluja. Inclouran nous elements per una millor sostenibilitat, accessibilitat i també il·luminació. Oferiran informació clara i actualitzada sobre horaris i recorreguts dels autobusos. El regidor de Transició Energètica i Mobilitat Sostenible a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Joan Jansana, ha donat detalls del conveni.
Són marquesines que són molt més còmodes, sobretot pels llocs que no n'hi ha en aquest cas. Tenim 12 parades que no tenim marquesines i, per tant, doncs, es col·locaran aquestes marquesines que doncs, són més segures per la ciutadania, pels usuaris, molt més còmodes, afegiran moltíssima més informació de la que puguem tenir. Clouran també doncs, una pantalla que donarà la informació del temps d'espera que falta per les línies.
L'actuació forma part de l'estratègia per dignificar i modernitzar aquest servei, fent-lo més accessible i confortable per totes les persones usuàries.
En cultura, l'actor Richard Gere tornarà al Barcelona Film Fest. En aquesta edició ho farà com a productor cinematogràfica del món més íntim del Dalai Lama.
La directora Conxita Casanovas ha fet un avançament de programació de la novena edició del festival que homenatjarà l'actor Marcello Mastroianni i li dedicarà una retrospectiva en el centenari del seu naixement.
I a Reus, la Diputació de Tarragona anuncia la creació d'un nou auditori cultural. Des de l'Ajuntament mostren sorpresa per la proposta que asseguren que han conegut a través de la premsa. La nova ràdio, Laura Navarro.
La Diputació de Tarragona ha anunciat aquest dimecres la creació d'un nou auditori cultural a Reus. Escoltem a Noemi Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona.
Creiem que ara és l'oportunitat perquè la Diputació aposti per la construcció d'un auditori de l'espai mundial que, des del meu punt de vista, podria dedicar a la ciutat de Reus. No tindrà un abast només recent, ha de tenir un abast territorial ampli.
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrat la notícia i s'ha mostrat sorpresa davant l'anunci.
Bé, tot el que es faci a la nostra ciutat, molt contents. Esperem que ens la vinguin a explicar perquè és la primera notícia, ens n'hem assabentat per la premsa. I, per tant, la ciutat oberta a que es transformin, a que passin coses. De fet, la ciutat ja és una ciutat que viu de la cultura i, per tant, les entitats culturals i el propi ajuntament ja fan molta feina al dia a dia.
Ara es mantenen a l'espera de més detalls sobre la ubicació, les dimensions i la finalitat d'aquest futur equipament.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Pendents de la Champions, el Barça tanca la fase de Lliga amb opcions matemàtiques d'acabar primer. Els blaugranes reben l'Atalanta Montjuïc a les 9 del vespre. Una victòria unida a la derrota del Liverpool al camp del PSV donaria la primera plaça al Barça, que, recordem, ja té el bitllet per als vuitens de final del mes de març. L'entrenador blaugrana Hansi Flick es desfeia en elogis cap al rival d'aquest vespre, l'equip italià.
I have the highest respect about Gasperini.
Tinc molt respecte per Gasperini per la feina que està fent a l'Atalanta. És increïble. Crec que hi porta més de 8 anys i pots veure què passa si un club fa confiança a un entrenador. El que ha fet en els últims anys és increïble i m'encanta l'estil que juguen. És únic a Europa. Juguen molt bé, marquen molt gols i són molt valents en els partits fora de casa. Hem d'anar amb compte.
So we have to take care about that.
I també a les 9 juga el Girona, recordem, ja eliminat, que s'acomiada de la Champions a Montilivi amb totes les entrades venudes contra l'Arsenal, que arrenca aquesta última jornada en la tercera plaça. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, fa balanç del pas de l'equip per la Champions.
Creo que nos ha venido un poco pronto, porque el crecimiento del club bueno, va de una manera y nosotros el año pasado aceleramos mucho ese proceso, pero yo creo que los pasos que está dando el club son muy top para volver a competir en Europa a corto plazo y eso pasa porque estemos muchos años en primera división, que es el reto que tenemos ahora por delante.
Encara en futbol, s'estan jugant els dos partits de quarts de final de la Copa Catalunya masculina. Al descans, Centre d'Esport Sabadell 0, Espanyol 1 a la Nova Creu Alta, amb gol de Leo Salazar. I al minut 20 de la primera part, al nou estadi de Tarragona, Nàstic 0, Andorra 1, gol de Juanda. Un partit que es pot veure en directe a la plataforma La Xarxa Més. La setmana vinent es disputaran les semifinals de la Copa Catalunya femenina, destaca l'AEM Barça, que disputarà el camp d'esports a Lleida i per al qual ja s'ha obert la compra d'entrades. El president de l'AEM, Paco García, parlava així d'objectius d'assistents i del ritme de venda a dia d'avui.
Ojalá se llene, pero bueno, creemos que puede haber un aforo de 5.000 personas para arriba, puede ser. No va mal la venta, porque la venta, la verdad que no va mal la venta. Entonces dicen que se están vendiendo a entrada por minuto. El primer día salieron a la venta, ya se vendieron 1.250 entradas ayer.
L'altra semifinal la disputaran el Vic Riu Primer i el Llevant Badalona. Canviem, en aquest cas, el bàsquet. A l'Eurocup, la penya, ja sense opcions de play-off, està jugant partit a la pista del Budoknos Montenegrí. Al descans, Budoknos 46, penya 38. Derrota ara mateix de 8 punts. A la Champions, ahir el Baxi Manresa superava el Petkimspor Turk per 96-87 i obre la lligueta del top 16 en el lideratge del grup K, empatat amb el Tenerife, que és el proper rival dels manresans el proper dimecres. Diego Campo és l'entrenador del Baxi Manresa.
Y claro, va subiendo el nivel y tú tienes que seguir mejorando. Lo que digo siempre, si no sigues mejorando, empeoras, porque los demás siguen yendo. Entonces tenemos que entender bien quiénes somos, porque a veces nos despistamos. Y por otro lado, entender qué competición estamos jugando y en qué nivel estamos ahora.
S'ha sortejat la Copa d'Espanya masculina de futbol sala, on tindrem duel català als quarts de final, Indústria Santa Coloma Barça el divendres 21 de març. Els altres duels de quarts de final seran l'Inter Jaén, el Palma, el Pozo Murcia i el Peníscola Cartagena, una copa que es disputa a Murcia del 20 al 23 de març. I per últim, l'Ali en waterpolo aquest vespre, 8:45, Barcelona Sabadell, de la divisió d'honor masculina, i a la mateixa hora juga el Catalunya Terrassa de la femenina.
Doncs moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ona Malgrat. It's just a little crush, not like our fate, every time we touch. It's just Ona Malgrat. Ona Malgrat, 107.4 FM.
Yeah. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye.
Notícies en xarxa.